final assenyalat per unes mans molt rigoroses a Foyt, que transformava Benzema, i poc després Alaba es queia a la seva pròpia àrea, la pilota li impactava la mà i Sotogrado xiulava penal que convertia Gerard Moreno. 2-1. En aquesta dinàmica en què hem entrat, que es penalitzen gairebé totes les mans dins l'àrea, Carlo Ancelotti posava per damunt la norma. Diu que els àrbitres han d'aplicar el reglament, agradi més o menys.
El futbol ha canviat també en aquest sentit. Hay una regla que es clara, creo, para todo, cuando toca con la mano, que no es cerca del cuerpo, es penalti. Si resbala, si no resbala, no importa. Entonces tenemos que acostumbrarse. Yo creo que la pitada de los dos penalti por la regla ha sido correcta, todos los dos, pero... Creo que al aficionado del fútbol no le gusta esto.
El Madrid haurà de buscar la seva primera victòria de l'any a Riad. Els blancs tornaran a jugar ja la Supercopa a Aràbia contra el València.
Gràcies, Damià. Doncs bé, aquesta derrota del Real Madrid, com dèiem, que li dona aire al Barça, pendent d'aquest partit avui contra l'Atlètic. Mentrestant, duel català vibrant, elèctric, ahir entre l'Espanyol i el Girona, i que va acabar en empat a 2.
El Girona va dominar la primera part i es va avançar amb gol de Toni Bell al minut 32, remuntada Perica a la segona amb gols de Puado al 51 i José al 76, i empat gironida i Angel al 85. L'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, valora la reacció de l'equip després de començar perdent.
Hemos hecho lo más difícil, que era remontar el partido. Creo que la segunda parte del equipo, creo que una vez más, creo que tenemos una fase del partido en esa segunda parte muy buena.
Y en cambio el técnico del Girona, Michel Sánchez, se'n va anar empipat de la RCD Stadium.
Tirar la moneda al aire no me gusta. Me gusta lo que hemos visto en la primera parte, que era control y era jugar a lo que queríamos y tener una buena estructura, que la estructura de la segunda parte no ha existido. Me voy muy, muy triste con esto porque no puedes meter dos goles cada partido y que sean empates.
Amb l'empat d'ahir, l'Espanyol tancarà la jornada en zona de descens, és tercer per la cua amb 14 punts i avui el pot superar el Sevilla si guanya el Getafe, i el Girona és 12è amb 4 punts més que els blanquiblaus. També ha jugat ahir Mallorca 1, Valladolid 0, i avui Almeria Reial Societat a les 2, Rayo Vallecano Betis a 4:15 i Sevilla Getafe a 7:15. A Anglaterra tenim un Manchester City Chelsea de Copa a 7:15, i a la Lliga Femenina ahir Barça 4, Sevilla 0, i aquest migdia Athletic Club Llevant les Planes a les 12 a l'Ezama.
Recordem que ahir va haver-hi ja el sorteig de la Copa del Rei, com dèiem, que el Real Madrid s'enfrontarà precisament de nou al Villarreal, que també això és ja, no, la setmana que ve l'altra, no?
Sí, la aquest setmana vinent hi ha Supercopa, la següent, la tercera de gener.
La setmana que ve hi ha Supercopa, que crec que és el dimecres, hi ha un Real Madrid-València, el dijous el Betis-Barça, i la final és dissabte de la setmana que ve, que es torna a jugar a Riad, en aquest cas. I dèiem, la Copa del Rei és la següent, en aquest cas l'Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao Espanyol, el dijous 18 a les 8 del vespre, el Villarreal Madrid i el Ceuta Barça, encara no se sap, dependent d'aquests resultats de la Supercopa d'Espanya. Acabem amb punts en l'àmbit poliesportiu, de futbol sala, de bàsquet i de motor.
En futbol sala, el Barça jugarà aquest vespre al Gira, la final de la Supercopa, 7:45 contra l'Inter Movistar, després de golejar i el Pozo a semifinals per 7-2. Triple victòria catalana a la Lliga CB de bàsquet, el Girona es va imposar de 8 al Fuenlabrada, 75-83, el Joventut de 18 al Granada, 90-72, i el Barça de 34 al Betis, 104-70. Aquesta tarda a les 5, Manresa-Saragossa, i ja tenim en marxa aquesta hora la 8a etapa del Rally Dakar, en què motos i quads reprenen la competició després de la suspensió de l'etapa d'ahir. Sí que van córrer ahir els cotxes, amb victòria de Yazid al Raji i lideratge sòlid de Nasser a la Tilla, que té més d'una hora de marge al capdavant de la General.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
A les 9:04, el Martí Oliveres ja el tenim preparat a l'estudi. Què tal, Martí? Bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia a tothom.
Hi havia gent que no ho haurà sentit perquè fa més de mitja hora ja que l'hem saludat al Martí per explicar-nos la bona nova d'aquest diumenge des del punt de vista meteorològic. Ja, home, hi ha gent que ja entén que el tema de les pluges, tot i que no són gaire intenses, molestin, perquè és l'últim diumenge abans de la tornada a la rutina, etc., però són necessàries. Però especialment el que t'ha fet il·lusió quan has arribat és, noi, ha estat nevant tota aquesta nit passada al Pirineu i al llarg del dia d'avui pot anar avant i demà també.
Exacte, no pas massa, però és una bona situació, és un canvi de temps. Portem molts dies, moltes setmanes sense aquesta situació. Està entrant ja un nou feix de precipitacions en forma de pluja cap a Castella, a l'Aragó, i quan arribi aquí al Pirineu, doncs en forma de neu a partir d'uns 1.800 metres d'alçada, encara cotes altes de les estacions d'esquí catalanes, però ha d'anar baixant la cota amb el pas de les hores perquè entrarà més aire fred en alçada, i al final del dia al voltant dels 1.400, 1.200 metres fins i tot cap a la Vall d'Aran, zones properes sempre del vessant nord, vessant atlàntic, amb aquests ruixats més inconexos, més irregulars a la resta del país, sobretot meitat nord, Ponent, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, amb aquesta nevada que arribarà sobretot cap al migdia, mig matí, migdia, comarques de Lleida, Pont de Bamganes, a les cotes altes de la Vall Fosca, de la Vall de Boí, de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, en totes aquestes zones del vessant, sobretot occidental, doncs bones notícies. Això sí, demà ja s'atura aquesta nevada en molts casos, quedarà restringida cap al vessant nord, Vall d'Aran, zones properes, i a la resta un dilluns per començar la setmana amb més clarianes, tot i que encara es poden escapar alguns ruixats cap a les comarques gironines, pendents també del vent, que avui és protagonista a Barcelona i Girona, i demà actuaran ja la tramuntana i el mestral com habituals als extrems del país, Empordà, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, una setmana que ens portarà més fred demà i dimarts i després remunta una mica la temperatura, i amb l'esperança a veure si a finals de mes doncs canviem de quinzena i tenim més aire fred, tenim més situacions de nevades. Sembla que podria anar per aquí la cosa, però estem a dia 8, per tant, paciència, confiem que sigui així.
Les 9 i 6 minuts, gràcies Martí.
A tu, fins ara.
Les 9 i 6, va, que de seguida saludem ja l'Arturo Puente, la Tània Tàpia, la Iván Guerra i la Milagros Pérez Oliva.
RAC 1. Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
RAC més 1 Podcast.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC 1.
Tots som
més 1.
Premi Ondas, el mejor programa de ràdio para el món a RAC 1 de la cadena RAC 1.
Jordi Basté, Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Bravo!
I després, la felicitat de que efectivament aquest és el millor, perquè és el premi del programa.
Aquesta bogeria, barrejada amb la il·lusió d'un projecte que no s'ha de perdre, ens ha permès viure de tot.
Un de nosaltres ha dormit a la banyera d'una habitació d'hotel perquè no hi havia prou.
Hem entrevistat un soldat ucraïnès que parla català
en directe des del front el primer dia de guerra.
Hem batejat els Tijomas, dos catalans ens han narrat el tsunami del 2011 en directe.
Hem viscut un 9-N, un 20-S i un 1 d'octubre, i Messi, Guardiola i el millor Barça de la història.
I una crisi econòmica, i una pandèmia. Hem fet
ens veiem més entre nosaltres que amb els nostres fills i parelles. Ens fem bromes, ens llancem d'arts, riem, plorem...
I estimem la ràdio, el transistor i el mitjà. Ens agrada fer-ne i fer-la a la nostra manera.
A tots, amb majúscules i a crits, gràcies, 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 avui més que mai. La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio.
El món a RAC 1. Premi Ondas del millor programa de ràdio. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 8 minuts.
També insubstituïble, no hi ha ningú com ell. És impossible trobar una persona que pugui fer la seva feina, i jo crec que el millor homenatge que podem fer és aquest, que no hi ha ningú com ell.
L'únic que hem d'anar monitorant, sobretot, és el tema doncs, que puguin arribar
subvariant que no haguem tingut aquí els darrers mesos i que, per tant, doncs, es pugui relacionar diferent amb la immunitat que tinguem nosaltres.
Tracta de veure ara, quan tornem al dia 9, quins forats ens poden quedar i de quina manera podem arreglar això.
La nostra batalla és que es destinin una partida suficient en els pressupostos per a educació.
Ves que ven la luz y se quedan maravillados y la gente que viene que le gusta tanto, eso no hay que no pague. Después digo referenciales, somos referenciales, pues permíteme que lo diga, en toda Europa somos referenciales, en América, porque nos convertimos en la imagen de la Navidad.
Doncs la darrera tertúlia abans del retorn immens a la immensa rutina. Què tal, Arturo Puente, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Ens acompanya també la Iva Anguera, com estàs, Iva?
Hola, bon dia.
A una certa distància, que no sé si està a Madrid, està a les comarques de Girona, o vés a saber on és, o a l'altra punta del planeta fent el Willy Fog. Tania Tàpia, aquesta, què tal, com estàs, bon dia?
A Madrid, i gràcies per recordar-nos la dura realitat.
Oi, és que lo de demà sí, hi haurà sí. Gent que no sap on és, eh? O sigui, aquell despertador sí, que sona sí. Demà que dius, mare de Déu, senyor,
m'hi apunto entre aquest grup.
La cosa bona és que alguns ja ho hem anat passant en les últimes hores sí. I mira, ja ho tenim una mica més assumit.
L'altre és que a més a treballar nosaltres els nens sí. Tornen al col·le.
Hombre, i tant.
Ha dit amb tot el carinyo a tots els nens del món mundial.
Bueno, ara ja en parlarem d'aquí uns instants. Què tal, Milagros Pérez Oliva, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Aquí al Pirineu, mira, plovent per les parts baixes de la vall, però nevant per les altes.
Ara, home, ara.
Com molt bé ens han dit.
Ens ho deia el Martí, és la bona notícia del diumenge, sí, una mica, que després de pràcticament un mes sense nevar, doncs ha començat a... A veure, que diuen que són quatre flocs, vull dir que tampoc no és res espectacular,
sí.
Però home, ja ajuda.
Home, sobretot perquè s'ha estroncat la part més important de la temporada de la neu, que és la campanya de Nadal, que és quan hi ha més esquiadors i quan les estacions fan... És a dir, si no ho fan al Nadal, després ja és molt difícil recuperar l'exercici, des del punt de vista econòmic.
Bé, en tot cas això en parlarem al llarg de les pròximes setmanes, a veure si es comença a recuperar, perquè efectivament el sector també tenia moltes esperances posades en aquest mes de gener. En tot cas, retorna a la normalitat després d'uns Reis que espero que hagin estat esplèndids.
Sempre. Els Reis sempre.
Arturo, fas cara que no gaire?
Bueno, i ara tinc una petita i ja els Reis se'n recorden molt d'ella i dels grans.
És molt petita, no?
És molt petita, sí.
Se n'ha adonat d'alguna cosa?
Pobre, no, també, va. La van portar a veure els Reis i va quedar dormida.
Es va quedar dormida a la cavalcada,
sí, a la cavalcada mateixa. Sí, hòstia. Sí. No li... Però bueno,
l'any vinent... Encara no ha entrat, encara
clar,
no ha entrat.
Clar, ja veus una mica com serà l'any vinent, no? I a més a més... bueno, la il·lusió que et fa tu, no? Ara et fa il·lusió, de moment et fa il·lusió a tu i l'intentes
traslladar. Què anava a dir? Que avui és també d'aquells dies de festiu comercial. A Madrid és festiu comercial, també, Tània, saps? Si les
Madrid és festiu comercial
per
sempre, cada clar, dia. Clar, aquí, des d'Esperança Aguirre, que hi ha liberalisme en horaris comercials.
O sigui, els diumenges s'obre sempre, Madrid?
Sempre, tot.
Ah, clar,
és a dir,
aquí
tu no has de pensar llibertat. Mentalment... Sí, però no és de lluç, això, Vull dir, és de l'època d'Esperança Aguirre, fa molts anys d'això, però tu no has de pensar si vols anar a comprar, si és dilluns, diumenge, és igual, pots anar a comprar el diumenge, igual que si fos un dimarts, un dimecres, un dissabte, és exactament igual, i per tant aquí la cosa ja funciona. Jo fa poques hores que estic a Madrid, és veritat que he estat de viatge, però aquí ja et dic que no... Hi haurà rebaixes, ja n'hi havia, És que això de les rebaixes ja s'ha desdibuixat també una mica,
Bueno.
Amb tanta oferta prèvia i tot plegat.
Ai, però, que hi havia...
Si més no serà un bon moment per canviar regals, aquells que no han anat bé, aquells que no encaixen, doncs sí que és un dia d'activitat, tot i que aquí també plou, És un dia una mica lleig.
Mira, veus? No, anava a dir que hi ha alguns dels periodistes que vam enviar a veure l'obertura de les rebaixes, parlaven amb gent i ens deien, oi, sí que hi ha poca rebaixa. I, bueno, ja, perquè ha canviat molt, això.
Clar.
O sigui, no té res a veure amb fa, posa-hi 10 anys.
Això arrenca amb el Black Friday ara, i després va fent anades i vingudes, però sistema. Sí.
Però, bueno, que vull dir que encara hi ha ofertes i encara s'hi pot anar, hi ha una certa animació, i a més que és el cap de setmana propici, per això que deies Tània, perquè després del pas dels Reis només veus gent atrafegada amb malalt latins i coses, i paquetets.
Amb malatins?
Bueno.
Ara s'ha notat estarany.
No, perdó, malatins no. Volia dir aquestes... Jo, és que saps què he pensat? En tota aquella gent que té un... que li ha arribat una mena d'electrodomèstic?
Sí.
Saps que s'agafen amb aquelles nanses, normalment?
Sí, aquelles caixes.
Ara, i veus gent pel carrer que va... que igual no li ha acabat de... saps?
No acabava de funcionar.
No ha acabat d'encaixar, això no ho he demanat, bueno, en fi, aquestes coses.
De totes maneres, doncs, està malament això que... Que els preus es comencin a moderar també abans de res, perquè és una mica surrealista que els grans regals del Nadal, després de dues setmanes de festa i especialment per als més menuts, arribin pràcticament l'últim dia abans de tornar a l'escola i que a sobre, si els vas a tornar, trobis que en una cosa d'hores han baixat un 20, un 30 o un 40%. Mm. Trobo una mica surrealista. Jo no sé si haurem d'invertir i que el tio portés els grans regals perquè els aprofitessin tot el Nadal i després els reis, doncs, el detall final, perquè a vegades penso que els nens que rebin i les nenes, els regals que més il·lusió esperen els dies previs a anar a l'escola, no sé si el sistema és revisable.
Bueno, no ho sé.
Em poso uns jardins que no em toquen.
No, però en tot cas, demà passa aquesta cosa que no sé si suposo que no es passa a totes les escoles i algunes es dona permís, després mirarem de parlar-ne perquè és un retorn interessant el de després de Nadal. Però és aquell dia que els nens, després de Reis, alguns porten la joguina al col·le, no?
Una joguina escollida.
A molts llocs és una joguina. I llavors allà es produeixen tot tipus de friccions. El nen que torna amb la joguina trencada, no? Ja me l'han estrenat, l'altre que fa comparacions. Bueno, és aquell dia de retorn important. No, us anava a dir una altra cosa abans que m'agradarà comentar. Em sembla interessantíssima l'enquesta avui del diari Ara sobre la cursa electoral a Barcelona. Hi ha molta amiga aquí, és molt divertida. I després, d'aquí una estona, mirarem d'anar fins a la Xina, perquè avui recordem que és el dia que, després de 3 anys, és que sembla mentida, 3 anys després comencen a obrir-se les fronteres, després de la pandèmia a la Xina, i passa enmig de l'explosió de casos. Però abans de tot això, bueno, ja l'hem dedicat en les últimes hores, però és que ens vam quedar glaçats ahir en mitja tertúlia, quan sabem de la mort del Toni Batllori. I volia insistir un cop més que avui bona part de la premsa en parla, que segurament la imatge més impactant és la seva vinyeta buida avui, perquè és el diari noble, diguem-ne, no? És el diari del gran dia, del diumenge, no? És el dia que li has vist aquella vinyeta reservada durant 3 dècades, no? I obres el diari, vas a la pàgina de política i on hi haurien els ninots amb les crítiques i amb les salvatges en alguns casos, no? Molt àcides, molt divertides, avui hi ha una vinyeta en blanc que diu a reveure, no? I que impacta moltíssim. Però la segona que a mi m'ha posat la pell de gallina és en el Ferreres. No? Perquè avui, que bona part de la premsa està plena d'elogis i de comentaris via les paraules, ostres, el que m'ha semblat més preciós és un dibuix, o sigui, és el ninot del propi Batllori dibuixat per Ferreres a la contra del diari Ara, mentre està acabant la vinyeta precisament que ahir publicava La Vanguardia, no? Que era l'última vinyeta finalment del Batllori, i que assegut a taula mirant el lector, diu, entrego la tira a l'hora, endreço la taula, me'n vaig, i després diran que els ninotaires no som seriosos. No, no sé si, voleu fer algun comentari del personatge, perquè em sembla un gegant absolut, una generació irrepetible, no?, dels de la transició, com diu el José Luis Martín avui, criticant la democràcia, sabent què significava la dictadura, i que, per tant, des d'aquest punt de vista, és molt difícil que tornem a veure una cosa semblant a Batllori i a tota la seva generació. Diguem.
Estimadíssim, no? Vull dir que la sensació aquesta de que és tan teu, no?, com a lector, si vas llegint La Vanguardia, ni tan sols, vull dir, el diumenge, no?, que era el seu gran dia, la sensació aquesta de que començava sempre per la vinyeta, no? I això ho fem, jo crec, tots els lectors igual, no? Està molt, a més, això està molt estudiat, sempre tenim molta estima als vinyetaires perquè és la primera anada.
Bueno, de fet, perdona, hi ha el Barbet avui escrivint al Nacional que diu que es discutia amb el Batllori perquè li deia, Batllori, em fots els lectors.
Ah, exacte, clar.
Quan treballava a La Vanguardia que li deia, hosti, només llegint la teva vinyeta ja no llegiran la crònica, no? És massa bona, Batllori.
És que jo crec que la gràcia del Batllori era aquesta, que feia la vinyeta perquè realment s'entengués fins a on arribava la notícia que hi havia sota.
Sí, total.
Que era, i això ho fan molt pocs ninotaires, perquè hi ha ninotaires que tenen personatges brutalment bons, però que ja funcionen per ells mateixos.
Sí, exacte.
Però Batllori ens explicava el dia a dia d'una manera brutal. Jo recordo, a més de totes les tires de La Vanguardia, un llibre que a mi em va encantar, que és l'explicació d'un boom econòmic que el va fer amb el Trias, que és el Mil Millones de Mejillones.
Sí, exacte.
O sigui, les il·lustracions i les explicacions d'aquell llibre són meravelloses, perquè és com entendre per tontos com jo, que no tinc ni idea d'economia,
que és un boom econòmic. Doncs aquesta capacitat del Vall d'Ori jo crec que la trobarem molt a faltar.
Molt. Avui ens quedem molt orfes, perquè a més per l'impacte aquest de la vinyeta buida i amb la sensació que com passa a vegades amb, ara no vull dir noms, però com passa amb alguns d'aquests retratistes, humoristes i pensadors, al cap i a la fi, cronistes de l'actualitat i de la vida, tens la impressió que passarem bastant de temps dient què hagués, què hagués dibuixat el Vall d'Ori, no?, d'aquesta situació. No?
I la vinyeta buida, a més, representa, representa també com treballa, no?, aquest tipus de vinyetistes, que no, de vinyetaires que no són tots, que són els que estan molt enganxats a l'actualitat. Vull dir, no tenen la vinyeta preparada.
No.
La preparen el dia, perquè l'important...
Si era l'últim que s'entregava.
L'últim que s'entrega. Perquè l'important és això, no?, que estigui molt connectada a l'actualitat i que realment tingui el pols aquest de la notícia. Jo crec que en això Vall d'Ori era un mestre.
Què n'has de dir, Tània? Disculpa.
Just anava a destacar això, la capacitat que has de tenir, perquè moltes vegades els periodistes ja ens emprenyem amb els nostres caps si em deixes escriure una mitja pàgina, no sé quants caràcters, perquè ens costa de vegades sintetitzar la complexitat de la política en un titular, en una entradeta, en certs paràgrafs. Doncs imagina't la complexitat de fer-ho a través de dibuixos i de molt poques paraules. Per tant, s'ha de ser molt intel·ligent, s'ha de tenir doncs, una avidesa brutal per intentar resumir i fer-ho a sobre d'una manera que enganxi, que sigui intel·ligible, que tingui humor, per tant, tot el reconeixement, perquè realment és el que deia l'Arturo, no? Que com a lectors sempre ens anàvem a buscar la seva vinyeta i els periodistes més o menys sabem de què va la història, però sense saber-ho, tu ja t'enganxaves. Sí. Ja sabies de què anava el que després anaves a llegir i això realment s'ha de ser molt intel·ligent per tenir aquesta capacitat.
I deixa'm apuntar encara una altra cosa. I la valentia de Vall d'Ori, que és aquesta sensació de dir, és que ell podia dir coses que no podia dir ningú més, perquè, evidentment, l'humor t'ho permet, no? Però en una època molt complicada a Catalunya, les seves vinyetes eren brutals, de dures, d'intenses, i, a més, el comiat de Toni Vall d'Ori, que és brutal, o sigui, és espectacular. Fa un comiat que bàsicament fa una crítica directa a la Casa Reial, no?, i els comentaris que havia fet el dia de la Pasqua Militar el rei Felip VI sobre la compra d'armes i sobre, no?, les inversions en defensa, que ja, evidentment, l'habilitat és que tu llegeixes molt més enllà encara del que ell et posa, no? Però automàticament, quan veus la vinyeta d'ahir d'un senyor amb barret de copa que diu el més important és la defensa, li diuen, vostè què es dedica? Soc traficant d'armes, et fa pensar també en el pare del rei, no? Vull dir, automàticament hi ha una sèrie de mecanismes que s'activen perquè penses, ostres, i és una plantofada enorme en el seu comiat, no? Què anaves a dir, perdona, Milagros?
No, jo no, pensava, quan ahir vaig llegir la notícia, pensava que els camins curiosos del periodisme, perquè ell va entrar a l'avantguàrdia a la secció d'esports, si no m'equivoco.
Sí, sí.
I després, i moltes vegades havia dit, jo no sóc un caricaturista, però en canvi la seva gran habilitat de fer amb un dibuix que té un traç molt sintètic, molt simple també, diríem, no? Captar el que és punyent de l'actualitat més estricta, no? Això és una forma de periodisme també, i és una forma de periodisme que requereix molt d'enginy, no? Jo, a mi ja m'agradaria poder escriure com alguns vinyetistes, i especialment el Vall d'Ori, saben sintetitzar una realitat complexa, no?
De fet, només un últim apunt amb el tema del que deies de la simplicitat del traç. Ell té aquell llibre fantàstic que es deia Dibuixa amb una patata, exacte. Dibuixa amb una patata, que es va publicar a Libros de Vanguardia el 2018, i que hi explica allà que diu tot comença amb aquesta forma, que a més va estar molt de temps buscant, diu el Vall d'Ori, no? Que no és ben bé un cercle, no és perfecte, és un bony. I està a l'abast de tothom. O sigui, qualsevol criatura dibuixa un bony abans que un cercle, no? Dibuixa una patata abans, no? I aquest és el símbol de la simplicitat. O sigui, el primer dibuix que fa qualsevol persona, que és una ratlla i després un arrodoniment, és la base de l'estructura del dibuix de Vall d'Ori. És brutal. Bueno, en fi, un personatge irrepetible i inoblidable, que volíem recordar també avui. Escolta'm, doneu res, menys d'un minut, i de seguida analitzem una cosa que dius, i què en diria en Vall d'Ori, que és aquesta cursa electoral de la ciutat de Barcelona, que està en un puny, segons el diari Ara, pràcticament empat a 4, empat entre 4 candidats, entre Collboni, entre Colau, Trias i en aquest cas també Maragall, tot i que hi ha un petit avantatge segons aquesta enquesta per al PSC, per Collboni.
RAC 1. Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer. Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Va, que de seguida ens anirem fins a la Xina per veure com es viu aquest primer dia d'obertura. És una obertura, per cert, que no és obertura de fronteres total, sinó que és de dins cap a fora, però no de fora cap a dins. És a dir, els xinesos poden sortir, però no s'hi pot entrar, amb facilitat almenys. Però que es donen aquesta explosió de casos que s'han produït de Covid i amb les alertes de l'OMS dient ens falta informació del que passa dins de la Xina. Però bé, això en parlarem de seguida, perquè a més demà arriba a Barcelona el primer avió des de que el govern espanyol va decidir que s'hi posarien controls. Per tant, el que passi en els pròxims dies serà important al voltant d'això. Però anem a una de les qüestions del dia divertides des d'un punt de vista d'actualitat, que és l'enquesta del diari Ara sobre la cursa electoral a Barcelona, que s'ha posat interessantíssima i que crec que constata d'entrada una cosa. Ara direm exactament els resultats, però que hi havia gent que tenia dubtes, però hi ha hagut un efecte Trias.
Sí.
A més, serà el titular, sí. O sigui, hi ha efecte Trias d'una manera bestial, val? Que és qui transforma completament el tauler de joc. Ara mateix, Xavier Trias, que és el candidat d'una formació que no està en el seu millor moment des del punt de vista electoral, sens dubte després de tot el que ha passat i en unes hores baixes per altres aspectes, ha aconseguit reflotar la marca a Barcelona ell sol, no? com a personatge, i aconsegueix ser el candidat més ben valorat segons aquesta enquesta i el segon més conegut després de l'alcaldessa. O sigui, que això és un índex que els que en sabeu més m'ho podreu dir, però és un índex clau. Sí. Si que et coneguin a les eleccions municipals, és la mare dels ous. No? Doncs bé, gairebé el 90% dels barcelonins, segons aquesta enquesta, coneix a Xavier Trias, el 90 i pico coneix l'alcaldessa Colau, però és que la distància és sideral amb la resta. Per exemple, Jaume Collboni, que guanyaria, està en un 70%, 73% de coneixement. I evidentment ja no et dic la resta, Ernest Maragall sí que està en un 80-82%, però per qui no hagi llegit l'enquesta, la simplificació seria amb unes certes forquilles, però hi hauria un empat tècnic a 4 entre Jaume Collboni, Ada Colau, Xavier Trias i Ernest Maragall, els candidats del PSC, dels Comuns, de Junts i d'Esquerra Republicana. Tindria un lleuger avantatge a Collboni, que tindria un regidor més, 9, per 8 la resta. I entre l'empat a 3 entre Colau, Trias i Maragall, Colau tindria fins i tot crec que el mateix percentatge de vot que Trias, segons l'enquesta, 16,3%, i 3 dècimes menys tindria Maragall, que seria l'últim, però vaja, en un puny. I està la cursa... Buah.
Sí, jo crec que la cursa, les eleccions a Barcelona seran jo crec que les més interessants en termes d'eleccions locals d'aquest any.
A tot Espanya, no?
A tot Espanya, perquè a més a Madrid està la cosa, sembla que molt definida, si no tenim grans sorpreses, després ens ho dirà la Tània, però jo crec que, vamos, no. En principi seria molt difícil.
I menys després de l'elecció del PSOE per Reyes Maroto, que no crec que arrossegui massa gent, sincerament.
Aquí a Barcelona tenim 4 candidats que ningú arriba al 20%. Ja només això és un festival pels periodistes i un drama pels directors de campanya d'aquests 4 candidats. Perquè això significa que no tindràs res clar fins a l'últim moment i que tampoc saps com aniran després els pactes electorals, que és una altra de les coses molt determinants a l'hora de decidir el vot. Jo crec que efectivament hi ha efecte Trias, i el que no acabo de veure és a qui anirà restant més vots Trias, si Ernest Maragall o a Jaume Collboni. A qui segur que afavoreix és Ada Colau, perquè pot aconseguir aglutinar el vot pro i anticolau. O sigui, una de les pors, jo crec que de Collboni i de Maragall o d'Esquerra i PSC, és que es produeixi aquest debat pro-Colau-anticolau, perquè això reforça de Colau.
I la polarització del personatge de
la polarització, no? Sí, del personatge.
Estem a favor de Colau o estem en contra?
I, no? Això, i això ho afavoreix la candidatura de Xavier Trias, perquè és l'únic dels quatre grans que es pot presentar com efectivament no contaminat per la governació, sí, home, de Colau.
Jo no tinc res a veure amb Colau, no és l'únic que pot fer això. Tot i que és molt interessant, perquè...
Jo només no tinc res a veure, sinó que jo m'hi vaig enfrontar.
Sí, sí, clar, clar,
I encara...
I no vull tenir res a veure.
I encara li tinc jurada.
Sí, no, i a més hi ha una certa sensació al món de Junts i més enllà que Colau en aquell moment va aprofitar un seguit d'informacions de la cloaca, no?, de la claveguera, que estaven sortint per, no?, en aquell moment, i que per
tant... Home, les va fer servir en campanya.
Va fer servir en campanya, i per tant que la seva sortida de l'alcaldia va ser injusta. Però, dit això, és una cosa molt interessant el que passa amb Colau, perquè és veritat que li va bé polaritzar en campanya, però li va bé la sortida de... que hi hagi Trias en la contesa, li va bé fins al dia de les eleccions. Al dia després ja no li va bé,
no,
perquè els pactes postelectorals la deixen molt descol·locada. És a dir, és evident que Trias pot pactar bastant bé amb Collboni i bastant bé amb Maragall, però no amb Colau, i per tant, i això mateix li poden passar la resta. És veritat que Collboni fins ara ha estat el número 2, però també és veritat que té molt poc interès en anar cap a Colau, sinó anar cap al centre, i per tant a Colau ha d'aprofitar la presència de Trias tot durant la campanya, perquè el dia després ja no li servirà de res. Una cosa que també jo crec que és interessant sobre això, no? A qui li treu vots Trias? Jo crec que tots estàvem mirant això. Jo crec que això és la gran pregunta, és a qui li treu més vots Trias, perquè jo crec que és molt evident que és una fórmula que s'assembla bastant a la d'Esquerra Republicana, o la que Maragall va fer el 2019, però que és veritat que tal com ha tingut el discurs el PSC, també és una opció semblant, i jo crec que també fa molta frontera. Però l'enquesta de l'Ara, precisament, el que ens diu és que ara mateix li està traient més vots a Maragall. Per diverses raons. Per diverses raons. Primer perquè baixa més, en general, en vots, i per tant és més vot que se li escapa, però també perquè el PSC aconsegueix vots més transversalment de tots els llocs. Podem veure fenòmens que són interessantíssims, com ara gent que diu vaig votar Valls l'any passat i ara votaré a Trias. Imagineu-vos...
Perquè és el fenomen anticolau. I Trias és la perfecta imatge del senyor de Barcelona, sí, d'ordre, de neteja, sí, de seguretat, que és tot el que se li recrimina a Ada Colau.
Però aquí també hi ha una qüestió que també caldria tenir present. Fixeu-vos que la legislatura passada també el vot anticolau era molt fort, diguem-ne, i Valls va agafar la bandera del vot anticolau. I després va ser l'artífex que Colau passés per davant de Maragall.
Era més anti-Indepe que anticolau.
Exacte, aquesta.
Coses d'aquestes podem veure-les també, Vots una mica, o pactes una mica antinatura, que no ho són, de l'antinatura, però que sí que en campanya sembla una cosa i després a l'hora de la veritat passa una altra.
L'avantatge que té Trias respecte a Valls és que aglutina l'anticolauisme amb l'entorn Indepe.
Sí, clar.
Que no tenia Valls, no? I per tant, a partir d'aquí... Clar. Un votant independentista, que és anticolau,
abans no podia votar-lo,
i per tant Maragall explotava en les eleccions anteriors aquesta figura, però ara Trias és molt més directa.
Però li passa a l'inrevés, no? Però passa a l'inrevés, no?
Sí, el desavantatge de Trias és exactament aquest, també. Exacte. Que genera molts dubtes sobre què li deixarà fer Junts.
Exacte.
I aquest és el gran, la motxilla de pedres que porta Trias a l'esquena.
Mila i Tània.
Sí, no, jo el que crec que de tot el que ho dius estic d'acord, però crec que hi ha una situació nova i això és el que fa més interessant i també més incerta el resultat, aquest empat. En realitat, aquesta petita i lleugera avantatge de Collboni és un empat tècnic,
sí,
perquè els quatre estan en condicions de treure, li va d'un vot, i els quatre estan en condicions de treure un vot més que els altres, diríem, no? El que ha canviat és que a la campanya anterior tot estava polaritzat entorn de l'eix independentisme, no independentisme, i això era, d'alguna manera, o sigui, la perspectiva d'un consistori governat per Junts més Esquerra Republicana, o Esquerra Republicana més Junts, era el que se jugava, de fet, en la contesa. I els antiindependentistes, que de fet és el que després va moure a Valls a votar a Colau. Sí. I en aquests moments la campanya està polaritzada entorn a l'eix esquerra-dreta. I des d'aquest punt de vista és molt interessant els últims moviments que hi ha hagut. Evidentment, Trias representa el vot de dretes, aquest senyor de Barcelona, d'ordre, de, en fi, la dreta econòmica de Barcelona i el model de Barcelona que correspon a aquest segment de ideològic, no? Ara bé, Colau representa d'alguna manera l'antítesis, és a dir, pot aglutinar el vot d'esquerra, i per això tothom diu que el fet que es presentés Trias beneficiava a Colau. I potser per això també Collboni i el PSC estan triant disputar els vots de Trias i no els de Colau, perquè de fet amb Colau han governat aquests 4 anys. I aquesta, diríem, duresa que de cop exhibeix Salvador Illa en la negociació del pressupost, posant com a condició 3 projectes que representen, justament són el símbol del que representen aquestes polítiques que el Trias i Convergència en el seu moment representaven molt bé, com és el tema de l'ampliació de l'aeroport, el Hard Rock, el Quart Cinturó, doncs jo crec que està destinat sobretot a visualitzar que el PSC és un partit més proper a l'antiga socioconvergència i que en el cas de Barcelona, també amb les crítiques que ha fet a les Superilles, representa aquesta aposta d'ordre. És a dir, competeix, intenta competir amb Trias, però amb un discurs, diríem, més centrat, que no ho faria si competís amb Colau.
Des d'aquest punt de vista em sembla molt interessant això que apuntes, Mila, perdona, Tània, perquè efectivament pot estar competint Collboni amb Trias, però a la vegada tens la impressió que és un dels candidats, o sigui, una de les candidatures, o sigui, un dels probables pactes que es puguin produir. Sí. És a dir, Collboni i Trias, penses, es podria entendre bastant bé.
De fet,
bastant bé.
La primera entrevista que concedeix a Trias, que és a BTV, i li pregunten, s'entendria amb el PSC de Jaume Collboni? I ell no contesta, li diuen, home, però si mirem programes, és el programa amb qui més s'adiu al programa que vostè representa. I Xavier Trias diu, sí, efectivament és el programa amb el qual em puc sentir més còmode, per tant.
És evident.
És que, de fet, l'única porta que ha tancat Trias ha estat la de Colau, eh?
Digues, Tània, perdona.
La de Colau, que l'única porta que ha tancat directament a banda de grups d'extrema dreta és la de Colau. Ella ha dit clarament des del primer moment que amb qui no pactaria era amb Colau. I sobre això,
però jo crec que la cursa...
Són. Tània, acaba.
No, afegir dos elements ràpidament. Que abans dèieu que aquestes eleccions no giren tant a l'entorn de si independentisme sí o no, sinó que és Colau sí o no, però malgrat tot, aquesta enquesta de l'Ara també apunta que el bloc independentista es podria rearmar i, en el millor dels casos, passa de 15 a 19 diputats. Per tant, sense ser l'eix central, almenys a priori, d'aquestes municipals de Barcelona, també l'eix independentista podria sortir reforçat, un dels elements més, jo crec, de la irrupció de Xavier Trias a la campanya. I l'altre, i és que Collboni no paga el desgast de governar amb Colau, no paga a priori tant com es podria pensar, no? I continua en aquesta pugna freca-freca amb l'alcaldessa que, de fet, abans ho dèieu, amb un 5,1 de valoració aprova Trias i Colau es queda en un 3,3 i malgrat tot, doncs, Collboni, havent anat de la mà d'ella 4 anys dels seus, doncs encara continua en aquesta pugna per poder governar. I jo crec que aquí hem de fer una lectura, i avui ho apunta ja la Lola García de La Vanguardia, no només de Barcelona, sinó de l'efecte dels socialistes en aquest context d'any electoral, que en el cas de Catalunya no hi ha eleccions autonòmiques a la vista, però que sí que apunta, doncs, que els socialistes arriben en un bon moment, jo crec, en aquestes eleccions municipals.
Sí, jo crec que en el cas de Jaume Collboni el que empenta és la marca i no el candidat, en tots els respectes, i en el cas de Junts és exactament el contrari. Però jo no estic tan d'acord amb el que deies de l'eix independentista, de que surti reforçat. Jo crec que aquí, a les eleccions municipals...
No, jo dic el que diu l'enquesta de la Vanguardia, de l'Ara.
De l'Ara, però al final, a les eleccions a Barcelona, el que va passar fa 4 anys, bàsicament és que va haver-hi 2 candidatures de l'independentisme més extrem, que era la CUP i les primàries, que es van dividir els vots, i al final van quedar tots fora. I jo crec que el que reflecteix aquesta enquesta és que això ara pot passar en els 8 regidors que normalment es reparteix la dreta espanyola a l'Ajuntament de Barcelona. Clar, de la candidatura, que era molt potent, de Manuel Valls, que aglutinava tots Ciutadans, que aleshores estava en pujada espectacular, perquè veníem de les eleccions del 17. I Manuel Valls era un cartell electoral força potent. Un gruix de votants que s'han de dividir entre Ciutadans, PP, que encara no té candidat, Valents i Vox, el més normal és que dos se'n quedin fora i perdin molts vots pel camí. I jo crec que l'entrada de la CUP respon molt més a això en unes eleccions en què necessites un 5%, que no pas a que es reforci o no el moviment independentista.
O sigui, quedaria reforçat en nombre de regidors, però hauríem de mirar els vots, no?
Exacte.
Vols dir que ja n'hi havia molts de vots, però que van quedar fora de la regidoria. No?
Passa també que s'estan conformant... No, que s'estan conformant com dos eixos entre candidats, que jo crec que tenen molta malícia, perquè són molt, molt diferents del que hem vist, que bàsicament és un pacte que em sembla bastant natural, PSC Junts, no? O Collboni Trias, més aviat Collboni Trias que PSC Junts.
Sí, perquè falta veure si a Trias li deixen pactar amb el PSC, que aquesta seria una altra,
sí, el que passa és que és veritat que si alguna cosa ha demostrat fins ara és mans lliures. És a dir, jo sí que estic veient que... Home,
sí, la llista la
fins ara, la fins ara, tot el que està... I aquest moviment que està fent cap a posicions més moderades, buscant gent del PDeCAT, etc, que està fent, jo crec que això, de moment, el que està... Diguem-ne que està demostrant és mando en plaza, no? Això és veritat. Però diguem-ne que de moment, que aquest pacte que ens sembla bastant natural, i després un altre, que és de pura conveniència, com hem vist durant tota la legislatura, però que és el de Colau Esquerra Republicana. Colau Esquerra, que no van pactar en el seu moment, perquè van estar enfrontats en la investidura, però que després han anat votant els pactes, votant els pressupostos. Fins i tot... Fins a un punt que és graciós, perquè volia estar més a la foto, a vegades, és que Colau tenia més interès que estigués Maragall a la foto que estigués Collboni, perquè Collboni podia precisament jugar a les dues bandes. Jo crec que els comuns sabien perfectament, la legislatura passada, que cremaven les naus amb el pacte que fèiem amb Collboni. És a dir, que a ells es aniria pitjor que el seu soci, és i que això li donava al PSC una capacitat d'estar a dins i a fora que era molt beneficiosa pel PSC, i que podia precisament, a més, guanyar les dues Barcelones històriques, que és la Barcelona popular i la Barcelona una mica d'ordre, no? La Barcelona la Barcelona de Nou Barris i la Barcelona de l'Eixample. I això és el que ara està capitalitzant molt bé Collboni. I per tant, només li quedarà a Colau, o a l'inrevés, només li quedarà a Maragall aquest pacte necessari amb l'altre partit més d'esquerres. Si passa això, de totes formes, si acaba passant això, poder veiem que aquests grups petits tenen més importància del que no sembla, perquè fins ara sempre havíem vist que Barcelona guanyava qui guanyava, que no era alcalde qui guanyava. Això, la legislatura passada ja no va passar. I, per tant, compte que aquests partits petits que no sabem si entraran en 4, en 3, en 2, i no sabem quins entraran i quins no, no acabin decantant la balança, cosa que seria també molt curiosa.
Primer que estiguin disposats a votar a uns i altres.
Clar, perquè,
si qui ha de fer alcalde és Vox o la CUP, el que vulgui ser alcalde ho té molt complicat, perquè són dos partits que venen molt cars als seus vots.
Sí.
Sobre això, només un apunt més sobre el tema Collboni, que realment és impressionant, que té sentit amb el que deia l'Arturo, però és impressionant la capacitat, no sé si de Collboni o de la marca PSC, de ser crític amb Colau sense explicar que porten 4 anys governant.
Portant la regidoria de seguretat.
De seguretat.
A mi això és el que m'interessa més, no? Perquè amb aquesta cosa han agafat el tema de la seguretat com un dels temes forts, també al Parlament. Jo crec que són els dos temes, la qüestió més important tant al Parlament com a l'Ajuntament de Barcelona, quan tenen la regidoria de seguretat de Barcelona, sí, sí. I a més amb una persona prou competent com es Batlle, que si alguna cosa sap és d'això, i que jo crec que no ha fet una feina dolenta ni molt menys, però que és veritat com aquesta capacitat de ser oposició. Govern l'han portat els 4 anys i ara en la campanya l'aguditzaran.
I a més ja passa, quan s'acosten unes eleccions municipals, de cop els socis que s'han portat molt bé, oi, quines baralles, quines coses, surto del govern, no t'aguanto, no? I dius, vale, això beneficia tothom, ja ho entenem, però el teatrillo és impressionant. Però en aquest cas, de veritat, o sigui, crida molt l'atenció com Collboni aconsegueix, no sé si ell o la marca, insisteixo, ser oposició a Colau quan ha estat allà mateix, allà ficat en les decisions
això,
des del principi.
Per això ser molt
aquí,
reconegut.
Aquí el que hem de contar també, jo crec que és el tipus de vent que bufa. I des d'aquest punt de vista jo crec que Collboni té un gran vent de cua, que és el rèdit de lo que s'ha aconseguit inclosa Esquerra Republicana, però en general el que s'ha aconseguit al govern d'Espanya, tant en política laboral com en política econòmica. És a dir, els èxits del govern de Sánchez empenyen la possibilitat de Collboni de que no només compti en la cursa per Barcelona les qüestions relatives a la ciutat, sinó que la marca compti molt més. És a dir, fa dos anys era Collboni amb una marca poc prestigiada en aquell moment, abans de que hi hagués el govern d'Espanya. Ara aquesta marca s'ha prestigiat moltíssim i ha pujat moltíssim i porta molta cua, molt ben de cua. A Trias li passa el contrari. És a dir, ell és una bona marca, ell és molt conegut, etc, però les seves sigles són unes sigles molt qüestionades i molt divisives i que inclús dins de l'independentisme generen en una part de l'independentisme una certa recança, una certa por, diríem, no? Per tant, bueno, veurem a veure com influeixen aquestes eleccions també el context polític general, no?
Sí, fixa't, Mila, que això ja ho ha aprofitat el Partit Socialista i especialment la candidatura de Barcelona, perquè fa poques setmanes ja vam veure un acte plenament electoral de Pedro Sánchez i de tota la plana major dels socialistes donant suport des de Barcelona a Jaume Collboni quan encara quedava en aquell moment mig any per a les eleccions municipals. Per tant, jo crec que això que dius, Mila, i és el que abans apuntava, no? Que l'efecte que tinguin aquestes eleccions municipals tindran, donaran claus per entendre també l'estat de salut del Partit Socialista davant d'unes eleccions generals que vindran a finals d'any. És veritat que diem que les eleccions municipals poc tenen a veure, que es mira més la persona, però Barcelona sent capital de Catalunya no és, jo crec, només aquest l'element a tenir en compte, i el Partit Socialista a nivell de partit orgànic, diguéssim, a nivell estatal, sap que li interessa ser fort i que si a Barcelona té un bon paper, doncs podrà treure pit i ho podrà aprofitar.
Sí, dèiem abans que és molt important el reconeixement per, sobretot en les eleccions municipals. Jo crec que en aquest cas a Jaume Collboni li juga a favor el no ser tan reconegut i jugar la marca PSC, que de fet és el que suposo que farà el PP, vist la calma amb la qual s'està prenent designar el candidat. Però en canvi a Xavier Trias li va molt a favor, per segons què, la seva pròpia marca personal, però una de les dades que a mi em sembla també curiosa i interessant de l'enquesta de l'Ara, de no la d'avui sinó la d'ahir, és que l'alcalde, o sigui, el Trias, Xavier Trias, és el segon alcalde millor valorat, però també el segon pitjor valorat. És a dir, que té el mateix... O sigui, és el segon per darrere de Pasqual Maragall, però és el segon per darrere de la Colau.
Sí, sí.
Perquè també té un record d'alcalde. Per tant, també hi ha gent que recorda amb rebuig la seva gestió de l'alcaldia.
Oh, i tant.
Va ser l'última.
És la capacitat que dèiem, no?, de Collboni d'intentar fer oposició mentre governa, doncs la capacitat que haurà de demostrar Xavier Trias de tornar a presentar-se com a alcalde intentant esquivar allò que no li va sortir bé, o aquelles crítiques que en el seu moment la seva gestió van deixar sobre la taula. Aquest exercici d'amnèsia, no?, d'intentar fer veure que tu arribes aquí com si res i com si no haguessis tingut cap efecte en la gestió de la ciutat mentre es governava. Per tant, jo crec que abans ho dèiem de Collboni, no?, aquesta aptitud o aquesta capacitat de poder fer això, doncs veurem que Trias també en això és gat vell.
Tant per...
La Mila em sembla que estava a mig dir una cosa, perdona, Mila.
No, jo anava a dir que no oblidem que Trias ha sigut alcalde d'una sola legislatura, que
sí,
ja
sí.
Ha sigut derrotat.
Sí, sí.
I que ara, per tant, tindrà que demostrar que té més actius que no tenia quan va ser derrotat, no?
Només una cosa, que efectivament estem parlant dels quatre dels quatre genets, diguem-ne, que són Collboni, que tindria, segons aquesta enquesta de l'Ara, 9 regidors, 8 Ada Colau, 8 Trias, 8 Maragall, que és impressionant, però entrarien també el PP sense candidat,
que ara, sí.
Dius, la marca ja va per davant de qualsevol cosa,
per això dic que les marques regidors. Funcionen
3 entraria Baixa Changue com a candidata de la CUP, i 2 Vox. Quedaria al límit Anna Grau, candidata de Ciutadans, està al límit d'entrar o no entrar, i ara mateix cauria que no entra Ciutadans. Per tant, es quedaria sense representació. Això vol dir que, bàsicament, més enllà dels 4 que volen ser alcaldes, hi ha 8, podrien haver-hi 8 regidors, 8 vots, per decidir qui és alcalde, no?
Sí, perquè...
Que serien 5 de la dreta,
sí.
PP, Vox,
sí.
i 3 de l'independentisme. Sí. No, és, realment és... O sigui, la presa de decisions sí, sí. aquí...
No, no, l'encaix de fitxes és, serà demencial el dia després de les eleccions.
Oi. Una cosa que volia comentar és com a Barcelona, més a més, és clau, absolutament clau, pels 4 projectes, pels 4, pels comuns, importantíssim mantenir l'alcaldia de Barcelona. Per Esquerra Republicana, importantíssim, o sigui, Barcelona serà el termòmetre de com els han anat les eleccions municipals a Catalunya.
Que passa que no depenen tant com d'altres de,
no, no, però vull dir
de l'Ajuntament
que,
de Barcelona.
No, no, clar, però vull dir que per el govern de Pere Aragonès un bon resultat i que es visualitzi un bon resultat de municipals és clau. Per Junts, clauíssim, no?
Però Junts és el seu...
Tot o res.
Sí, bàsicament. Sí,
és un tot o res.
Si aconsegueix tries l'alcaldia és tenir institució, tocar poder, i si no,
i si bueno, no...
A veure, sí que és veritat que hi haurà moltes altres alcaldies, sí, però no és el mateix
però
que Barcelona.
Però aquesta... De totes maneres,
l'operació Trias és també una operació que, encara que no tingui l'alcaldia de Barcelona, dona molts rèdits a Junts perquè li augmenta la força política, sí, per exemple, per institucions com la Diputació. Ja hi guanyen, amb la candidatura de Trias, encara que no guanyin l'alcaldia.
I volia dir, i també pels socialistes és importantíssima, és l'alcaldia més gran que poden tenir, no?, a mà, i a més...
A nivell espanyol.
A nivell espanyol, sí. I a més, fixeu-vos que el discurs del govern sencer està molt centrat a Catalunya i molt centrat a Barcelona. Sí. Han posat Barcelona en el mapa, diguem-ne, en el seu mapa polític, com a govern de l'Estat, que això, d'unidó, perquè saben que es juguen molt el projecte polític a Catalunya i especialment a Barcelona, i saben que tenir l'alcaldia de Barcelona, recuperar l'alcaldia de Barcelona és una empenta importantíssima per les eleccions que venen.
Sí, i jo, abundant amb aquesta anàlisi, jo crec que per qui és més perillós ara mateix les eleccions a Barcelona és per Esquerra.
Sí, a mi també m'ho sembla.
Perquè Esquerra va guanyar les eleccions fa 4 anys i té molt poques possibilitats de guanyar-les.
Ojo, bueno,
veient...
moltes alcaldies, eh? Fixeu-vos, les alcaldies d'Esquerra ara mateix són a Lleida i a Tarragona, les dues perillen, i tampoc no té a mà cap altra gran ciutat catalana. Si a Esquerra Republicana li passa que les eleccions li van molt malament...
Bueno, a Girona governem amb Junts, a Girona està governant en coalició, eh?
Sí, és veritat. Però alcaldia, parlo d'alcaldia. Sí, com visualitzar-se l'alcaldia. Governar en molts més llocs, evidentment. Però vull dir que si Esquerra Republicana, després del maig aquest, es queda sense cap gran alcaldia, i a més a més,
pot guanyar les eleccions en còmput global i ser una derrota visual. Políticament parlant, si no aconsegueix un bon resultat a Barcelona. Sí, sí.
9 minuts per les 10 del matí. Em deixeu un minutet de pausa i de seguida me'n vaig cap a la Xina, perquè ja sé que això ara són extemporani, perquè com que aquí han passat el Nadal, ho han passat molt bé, i tota la pesca, i el Covid, ja no sabem de què va, però ara mateix sembla que la Xina és el lloc que està, dels últims 3 anys, del moment que potser ho estan passant pitjor. I en aquest mateix moment obren fronteres. Veurem què és el que passa, mirarem de veure què és el que està succeint allà. Recordeu que les mesures, bàsicament, és que ja poden sortir els ciutadans xinesos, i de fet arriba demà un avió procedent d'allà a Barcelona, però que les fronteres continuen tancades per turistes, bueno, pot ser això que envien les pròximes setmanes, però per l'entrada de turistes i per l'entrada d'altre personal. Fem un minut i de seguida me'n vaig cap a la Xina.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Emporta't amb La Vanguardia dues olles Facile Duo de Bra valorades en 150 euros de regal. Subscriu-t'hi per 33 euros al mes i emporta't una olla a pressió, un cistell per cuinar al vapor i una olla amb tapa de vidre. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i estalvia temps i energia amb les olles de Bra. Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Via lliure, amb Xavi Bundó.
7 minuts i arribarem a les 10 en punt del matí. Us ho dèiem en arrencar l'informatiu avui. Avui és dia important, que ens sona estrany, però és així, perquè després de 3 anys de tancament de fronteres, avui la Xina la reobre en plena explosió de casos, malgrat la OMS està demanant més informació precisament al govern xinès sobre com són els casos, la quantitat que n'hi ha, l'ocupació hospitalària, les morts per Covid, en reobren després del que ha significat aquesta política de Covid zero, que ha provocat aldarulls molt significatius, una revolta important de ciutadans xinesos i que s'ha tallat en sec fins al punt que avui tenen llibertat de moviments els xinesos cap a fora. De fet, això passa a les portes del gran moviment intern de xinesos, que és l'any nou xinès, que es produirà d'aquí a 15 dies, si no vaig errat. Hi ha alguns apunts sobre la mobilitat que pot haver-hi. Clar, quan estem parlant del gegant xinès, les xifres són bestials. Segons el Ministeri de Transports de la Xina, entre avui i diumenge de la setmana que ve hi haurà, entre avui i diumenge de la setmana que ve, 2.000 milions de desplaçaments. 2.000 milions. Això implica, bueno, és unes xifres que són, inabastables, fins i tot en el pensament. Deixeu-me saludar Albert Fernández, ell és CEO de Bodegas Torres, és a Xangai, i li podem preguntar a veure com s'està vivint la situació. Senyor Fernández, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Com és la situació ara mateix a la Xina, pels que hi viviu, pels que hi sou, en aquestes circumstàncies complicades en explosió de casos i després del final de la política de Covid zero?
Bé, doncs potser hauríem ara de dividir entre els que ja han passat el Covid, no?, a casa, i els que encara no l'han passat, no s'han contagiat. Els que l'hem passat, no?, entre ells nosaltres, no?, la meva família i els nostres empleats, ja gairebé tots, doncs fem vida normal, no? El que passa és que encara queda, potser a Shanghai, diguéssim, un terç de la població que encara no l'ha patit, i clar, aquesta gent té una mica de por, no?, de sortir i de fer vida social, però la resta de la gent que ja l'ha passat, doncs, estan contents, i avui mateix, que era diumenge, doncs, la majoria dels centres comercials i llocs turístics estaven plens de gent, no?, amb mascareta, però, vamos, sense cap tipus de por, no, ja.
La mascareta és obligatòria ara mateix allà, sí?
En el transport públic, sí. A llocs tancats hi ha gent que se la posa, evidentment, no? I bueno, pel carrer, doncs, hi ha una mica de tot. Hi ha gent que sí, hi ha gent que no, però en general encara es veu bastant, però ja no és com era abans tan obligatori a tot arreu. És més per deferència amb els que potser no estan contagiats encara, no?
Les restriccions, per tant, ara hi són o pràcticament no n'hi ha?
No, aquí hem passat de tenir la porta tancada, com que, diguéssim, abans, no, amb aquests confinaments que hi havia selectius, o el confinament que va haver a Shanghai de gairebé 3 mesos, que ens hagin gairebé tret la porta de casa. Vull dir, ara mateix ja no hi ha cap tipus d'ús ja del Codi de Salut, que abans era obligatori per entrar a tot arreu, no hi ha cap tipus de restricció de béns, hi ha concerts, hi ha els bars a la nit estan plens, discoteques, vull dir, hem tornat a la normalitat de cop, no?
Però això ha d'haver estat impactant, no? Perquè després de tant de temps, quan porta vostè vivint allà?
23 anys.
23 anys. Clar, ha sí, viscut sí, amb absoluta excepcionalitat des del finals del 19, principis del 20, amb totes aquestes mesures, perquè a més la Xina era de les polítiques més fèrries, no?, de Covid zero, i de cop, en quant de temps això ha saltat d'aquesta política duríssima a vida normal?
Doncs en una setmana, des del 7 de desembre fins més o menys una setmana després, que cada dia van eliminar restriccions de tot arreu, de viatges interns, de l'ús del Codi de Salut, de limitacions i restriccions de la gent, no?, a nivell de béns o d'aglomeracions. Vull dir, hem passat aquí a ser lliures, no?
Mare.
Però bé, això és una cosa que una mica a vegades passa a Xina, no?, que bueno, fan polítiques molt, molt fèrries i de cop a vegades les canvien, no?, sobtadament. El que passa és que, clar, evidentment, la població està una mica, diguéssim, no del tot feliç, perquè, clar, no s'han preparat, no? A temps, no? Hi ha hagut manca de medicaments i, evidentment, no, els hospitals no estaven tan preparats, no, com ara ho comencen a estar, i clar, la gent, doncs, una mica, bueno, diguéssim que li importa més, no, que el futur econòmic ja sigui més positiu, més optimista, però clar, hi ha molta gent, no, evidentment, que ha quedat una mica indefensa, que no s'han vacunat o que no tenien medicaments, i hi ha gent, doncs, evidentment, que ha passat el Covid, no, i els ha fet una mica, no, de dany a la salut, i altra gent, evidentment, la gent anciana, no, que no, hi ha molts que s'estan morint, no, una mica com quan a Espanya va començar la pandèmia. No? Mm.
Bueno, sobre aquest punt de vista, l'OMS ha demanat molta més informació. Imagino que vivint allà tampoc no en podeu tenir molta, però fa la impressió que sí, que hi ha una explosió de casos, que els hospitals estan plens, no sé si heu estat en contacte amb això.
Sí, està evidentment el sistema sanitari molt col·lapsat. A les grans ciutats és diferent, no? Hi ha més hospitals, hi ha més preparació, però ja un cop la gent està a ciutats secundàries, terciàries o a zones rurals, evidentment el sistema sanitari és molt més feble, no? I allà és on també s'està veient